Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Teresa Forcades et convida a escoltar la literatura sense filtres. Els dimecres a les 11 de la nit, pàgines que m'han corprès. Llegir, escoltar i deixar-se inspirar pels textos en si mateixos per desvetllar-ne l'autor i l'obra al final del programa. Pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades, els dimecres a les 11 de la nit, a Ràdio Estel. Envia les teves propostes a pagineskemhancorprès@radioestel.cat amb un màxim de dues pàgines del llibre i un cop al mes, Teresa Forcades en comentarà la seva tria.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.
Ràdio Estel.
De qui i de què parlem? Un passeig en profunditat per estils, autors i temes musicals. Amb August López.
Hola, Ràdio Estel, hola, Catalunya, hola, Andorra. Una vegada més, aquí estem amb tots vosaltres, a la vostra emissora amiga, per fer un tomb a la vida i la música de catalans i grups d'arreu. Jordi Carretero, aquí al control dels botons, i August López, com sempre, el vostre amic, al micròfon. Benvinguts. Avui parlarem dels Mustangs. Comencem amb la primera cançó, Hey Jude.
Hey Jude. Vieja emoción, recordando cosas pasadas, y piensa que todo lo que te di en realidad mi sueño era. Hey Jude, si ahora te vas y has querido solo, recuerda de todo lo que te di, en realidad el amor era. También tú sola vas a estar, hey Jude, porque al verte marchar te veo triste. Recuerda que todo lo que pedí en realidad.
D'aquí i de què parlem, amb August López.
Als anys 60, el públic jove espanyol volia escoltar i ballar els èxits internacionals del moment i, a més, volien entendre les lletres de les cançons. Els Mustangs van ser, sens dubte, el grup més rellevant que no només varen versionar els Beatles, sinó a Manfred Mann, Walker Brothers, Mob, Scott McKenzie, entre d'altres. Santi Carulla és el cantant, és el grup, és l'esperit del grup, no? Hola, Santi.
Què tal?
Com estem?
Què tal? Bona nit.
Perfecte. Vareu ser la fotocopiadora musical més perfecta de tots els temps?
Bueno, es podria dir d'aquesta manera, sí. Tal com us he explicat, nosaltres teníem aquesta dèria, aquesta forma de... En principi, tots els grups de l'època aquella dels anys 60, vàrem començar de la mateixa manera, fent versions d'èxits internacionals. I, lògicament, si gravaven discos traduïts al castellà, precisament pel que tu has dit, perquè la gent ho pogués entendre, ja que en aquell moment el nivell de parla anglesa al nostre país era molt molt curt. El que passa que després molts o molta gent va entrar també a l'època dels cantautors, es van dedicar a composar cançons i fer cançons pròpies, però nosaltres estàvem amb la companyia, amb la EMI, que era una companyia internacional i multinacional, millor dit, que era molt i molt apreciada aquí, i li va semblar molt bé i molt oportú, perquè érem un grup, la veritat, molt amullable a diferents tipus d'estils. El mateix fèiem franceses, italianes, angleses, americanes, i llavors vàrem decidir tots plegats de continuar amb aquella història amb la que havíem començat, que era la de fer versions en castellà d'èxits internacionals. I la veritat és que ens va anar molt bé, perquè el grup, pròpiament dit, va durar 40 anys.
40 anys. Abans d'entrar tu, els guitarristes o els components del grup versionaven temes del Shadow, no?
Sí, efectivament, que és el que també torno a repetir, però és que la història és així. Era el que feien la majoria de grups. L'instrument de moda en aquell moment va ser la guitarra elèctrica. I el millor grup que feia, el més conegut, per almenys, era el grup anglès dels Shadows. I llavors, doncs, tots els grups fèiem el mateix. Doncs es dedicàvem a fer cançons dels Shadows, i després a mi també, que m'agradava molt el Cliff Richard, que era el que acompanyava precisament els Shadows, doncs fèiem un tàndem perfecte amb els Mustang, amb mi fent de Cliff Richard i ells fent de Shadows. Sí,
et
sí.
Sembla que escoltem ara Bitllet d'anada?
Endavant.
No quiero seguir sufriendo por tu amor. Tengo que marcharme, será lo mejor. No más llanto, basta de dolor. Hoy te digo adiós, ya no regresaré. De mi largo viaje nunca volveré. Solamente ida compraré. Yo siempre creí que con tu amor un día sería feliz, mas nunca imaginé, pobre de mí, que solo iba a sufrir. No volveré a verte nunca, nunca más. Hoy me marcho lejos, al fin ya verás, que ahora solo quiero estar. Nunca imaginé, pobre de mí, que solo iba a sufrir. No volveré a verte nunca, nunca más. Hoy me marcho lejos, al fin ya verás, que ahora solo quiero estar. Que ahora solo quiero estar.
solo quiero estar.
Entre 1964 i el 1970, cap dels senzills dels Mustangs va vendre menys de 25.000 còpies. Quin va ser, Santi, el disc o versió més venuda de tots els temps?
Bueno, sens dubte, el submarino amarillo. Aquest va ser el més venut. Vàrem ultrapassar les 150.000 còpies, a la vora 200.000 còpies van vendre. I estem parlant d'Espanya i Sud-amèrica. Lògicament, els Beatles en van vendre molts més, òbviament, però a Espanya els Beatles en van vendre 30.000. És a dir, que nosaltres vàrem cinc vegades més que ell. Però la raó és senzilla. Nosaltres ho fèiem amb espanyol i la gent ho entenien.
Vosaltres vau posar música a la generació dels 600, no?
Pràcticament, sí, es pot dir així. Es pot dir així. Perquè, clar, vàrem començar l'any 1961, va sortir el primer, a finals del 61 va sortir el primer disc, ja portàvem un any i mig fent música, però vàrem ser també el primer grup de guitarres que va aparèixer a Televisió Espanyola, quan només hi havia una sola televisió, encara no hi havia ni el UHF ni el segon canal, encara no existia, i era tot en directe, i va ser el mes de setembre del 62. Primer grup espanyol.
Compartint aquí taula avui, aquí parlem dels Mustangs, amb Santi Carulla, Catedral de Winchester.
Estàs escoltant D'aquí i de què parlem, amb August López.
I avui aquí la taula de en Santi Carulla dels Mustangs. Santi, com comencem? El poble sec, no?
Sí, efectivament. La resta del grup, tots quatre, eren del barri del poble sec. I llavors, bueno, jo estava molt a la vora, perquè jo vivia tota la vida, vaig néixer inclús en allà i vaig estar fins que em vaig casar al carrer Portaferrissa, que també és Ciutat Vella, vull dir que està molt, molt a la vora. Ells eren amics, van formar el grup, es coneixien de ben ben jovenets. Llavors van buscar cantant i, mira, jo vaig aparèixer...
Que tu estaves al Sirex.
I jo provenia del Sirex, efectivament. Vaig començar amb un grup, es deien Los Janors, això ja va ser al principi, potser a l'any 59, principis del 60, però immediatament eren uns nanos jovenets, també, però que jo vaig veure més futur amb la història del Sirex, i llavors doncs me'n vaig anar amb ells. I després, arrel d'un concurs que es va organitzar a Ràdio Barcelona, que el feia el mestre de mestres Joaquín Soler Serrano, efectivament, doncs vàrem guanyar aquest concurs, que el van guanyar els Mustang, com a Mustang, perquè jo m'hi vaig presentar com a Sirex, però el concurs el van guanyar els Mustang, i va ser el propi Soler Serrano que em va dir, escolta'm, mira, guanyen els Mustang, però no tenen cantant, i jo havia pensat que si era tu, doncs et faria gràcia. Diu, el premi és la gravació d'un disc, i en aquell moment, clar, parlar-te d'això era paraula màgica. I no ho vaig dubtar, i me'n vaig anar, i efectivament vam entrar en una gran companyia, que era la multinacional EMI, que ja n'hem parlat abans, i afortunadament em va anar molt bé. Molt bé. Sí.
Encara no ens despedim, però sentim els Mustangs amb Chau Chau.
Vuelvo a la playa donde te conocí y el mar me canta así. Chao, chao. Y los amigos que antaño dejé van saludándome. Chao, chao. Lo veo todo igual, nada ha cambiado en el ambiente. Y con la mirada yo te busco entre la gente. Y a ti vi radiante tú. Cara de alegría, vienes corriendo, de lejos sonriéndome. Chao, chao, yo voy gritándote. Chao, chao, tú contestándome. Chao, chao, ven a mis brazos, mi amor. Sabes tú cómo los días conté hasta volverte a ver. Chao, chao. No quiero estar ningún momento sin ti y te lo pido así. Chao, chao. Deseo que pasemos un verano divertido, mas yo no me divierto si no puedo estar contigo, porque de verdad el día fatal en que muy triste me marcharé y entre besos yo te diré chao, chao, tú me contestarás chao, chao, saltar las lágrimas chao, chao, nunca me olvides mi amor. Fatal en que muy triste me marcharé y entre besos yo te diré chao, chao, tú me contestarás chao, chao, saltan las lágrimas chao, chao, nunca me olvides mi amor chao, chao.
D'aquí i de què parlem?
Els Mustangs, després d'instal·lar-se en un local d'ensaig a la Ronda General Mitre de Barcelona, actuen regularment al Pinar i al Club de Fans de Cliff Richard. Santi, explica'ns una mica breument com eren aquells temps, les fans, aquests clubs.
Bé, bueno, exactament, allà a la ronda del general Mitre no era un local d'ensaig, era el lloc on vivia el nostre guitarra, el Marco Rossi, que vàrem estar allà. El que passa que rebíem la correspondència normalment en allà i donava una mica la sensació de ser el nostre feudo, per dir-ho així. Bé, doncs les fans anaven, sobretot diumenges a la tarda, dissabtes tarda vespre, i els diumenges a la tarda era quan reunien en els llocs, vull dir, sobretot eren clubs de que eren clubs de fans de tal grup o de tal artista o de tal cantant, i bueno, doncs era tot com molt innocent, la veritat és aquesta, era molt molt innocent, però bueno, però la gent que realment estava interessada per la música, allò va ser un decalatge magnífic, no, per tindre contacte amb la música en directe, i això ens va anar força, força bé tots aquells anys.
Escoltem, si et sembla, El sol no brillarà més. De què parlem? Dels Mustangs, amb Santi Carulla. Primer disc, a 1962, 500 milles. Quina va ser la primera discogràfica, ja ho has dit, I una pregunta volia fer. Els vostres pares respectius del grup estaven d'acord amb tot el que fèieu?
Bé, no massa, no massa, no massa. La veritat és que no, perquè estem parlant de... Aquest disc va aparèixer, el vàrem gravar en l'any 61 encara, i va sortir just després de Reis, o abans de Reis, no me'n recordo. No
sé si del 62.
Del 62, no sé si va sortir el 3 o el 4 o va sortir el 7 o el 8, però pràcticament es va gestar en el 61. Bé, doncs els pares, no et pensis tu, estem parlant d'un temps que als pares els hi semblava que això de fer d'artista era una cosa extraordinàriament dolenta.
Per dir-ho, hi havia censura.
Sí, hi havia censura. I llavors no et pensis que estaven gaire conformes, però quan van anar veient que la cosa anava de debò, que els representants artístics ja ens donaven molta i molta feina, la televisió ens venia a buscar, vull dir, els discos que anàvem gravant doncs tenien molt i molt èxit, doncs llavors ja, mica a mica, ja se'n van anar donant compte, i al final jo, però almenys parlo per el meu propi pare, pobret que el cel sigui, era, vamos, un dels primers entusiastes de la música dels Mustang, i m'ajudava inclús a contestar cartes de fans, i sí. Va canviar l'home.
500 milles, èxit fantàstic de los Mustangs. A finals del 63, la revista Discóbolo declara els Mustangs millor grup espanyol. Què se sent, Santi, estar al capdamunt de les llistes? Molt breument.
Bueno, va ser una cosa que va durar 3 o 4 anys. Ens van considerar, si no estàvem al número 1, estàvem al número 2, però sempre estàvem... I va ser just els moments de més popularitat, que va ser aquell boom increïble del llançament. La gent estava esperant que sortís el disco, el que ja ens coneixia, no ens havien vist actuar en directe, però no ens havien sentit encara, perquè pràcticament feia molt poquet que havíem fet la primera actuació a Televisió Espanyola, després en van vindre moltes més, però bueno, sents una alegria i una tranquil·litat molt, molt gran de dir, mira, per lo menos el que estàs fent té un bon ressò.
Tinc una, o sigui, entre, jo, una cosa que potser si no és certa me la... Hi ha un acord entre EMI Espanya i EMI Anglaterra,
sí, efectivament,
perquè els Beatles hagin de treure les seves versions aquí a Espanya 30 dies després que a Anglaterra, no? És així?
No és exactament així, però és molt i molt semblant. Ells treuen un disc a Anglaterra i llavors donen 30 dies perquè cap altre artista espanyol. Amb l'idioma castellà, lògicament, gravi la cançó si els Mustang l'han de fer. Nosaltres, per exemple, vàrem dir, doncs, volem el Submarino Amarillo. Durant 30 dies ningú podia gravar el Submarino Amarillo.
Això va ser una avantatge.
Vàrem gravar el Conocerte Mejor, el No Reply, el Nadie Le Respondió, i sempre teníem aquests 30 dies.
Això va
ser una gran avantatge, perquè en el Paul McCartney, doncs, que va sentir, quan va estar aquí a Espanya, que tingui inclús documents gràfics de l'estada d'aquell dia, que va ser quan van vindre a tocar la Monumental,
el 65, sí.
I llavors, doncs, en la roda de premsa hi vàrem estar presents, sí, amb ells, i vàrem ser on vàrem fer aquest acord. I, doncs, sí, és un acord que ens va ser molt i molt beneficiós. I tant.
Una de les cançons que deus disfrutar més a l'escenari és amb Jóvenes, Joves, no?
Sí, ara, aquesta és de les que últimament encara la gent recorda amb molt de carinyo, una cançó ja de fa uns 40 anys, evidentment, però, bueno, l'important és el que tu acabes de dir. Continuem sent joves.
Exacte, continuem sent joves o érem tan joves. Sentim les Mustangs.
Jóvenes, éramos tan jóvenes, soñaba yo y soñabas tú, y fue la verdadera razón de mi vida, nuestro sueño sin temor. Los jóvenes quieren ser felices, los jóvenes buscan la amistad, y al fin son de la vida el lugar que prefiero, porque tienen la verdad. Y brilla ya en tus ojos la felicidad de verme aquí junto a ti. Siento en mí, jóvenes, somos aún tan jóvenes, el tiempo sigue sin pasar, y son tus besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor. En tus ojos la felicidad de verme aquí junto a ti. Qué alegría siento en mí, jóvenes, somos aún tan jóvenes, el tiempo sigue sin pasar, y
y son tus besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor.
A Ràdio Estel, d'aquí i de què parlem.
Un cop aconseguit l'èxit, comencen les gires i gravacions. Entre el 1963 i el 1968, 24 discos de 45 revolucions per minut al carrer. I quantes gires, Xanti? Quantes gires anuals?
Innombrables, cada any, cada any. Tinc a compte que hi havien mesos, que els mesos normalment tenen 30 dies, màxim 31, que teníem 35 i 36 actuacions en un mes. Vol dir que molts dies doblàvem i fèiem dobletes i coses d'aquest estil. Va ser una època molt boja. La veritat és aquesta, molt i molt boja, que va ser un èxit sense precedents i del qual, doncs, en fi, jo particularment estic orgullós i no hi renunciaria i tornaria a començar altra vegada com vaig fer-ho. Però la feina era molta. I el perill ens el trobàvem a la carretera, perquè, clar, ens havíem de desplaçar contínuament, de vegades mal dormits o mal dinats, o de la forma que sigui, però afortunadament, i deixem creuadits, vull dir, vàrem arribar creuadits i tocar fusta, sobretot, però vàrem arribar fins al final i no va haver-hi mai cap problema, tonteries, d'avaries o un copet contra el del davant, però això era lo normal després d'estar tants i tantes hores en la carretera, sobretot tenint en compte que molts companys de l'època, i no cal dir noms, perquè tothom els coneix, doncs van perdre la vida precisament en les gires i anant d'una ciutat a l'altra.
Dormir poques hores...
Això era...
El 19 de maig de 1966 hi ha un concert a Madrid important. Recordes?
Sí, el Festival de los Ídolos, em sembla que era. Sí,
juntament
sí.
Amb els Diablos.
Juntament amb els... No, Ídolos eren Sirex, Mustang, Brincos i Bravos.
I Bravos.
Eren els dos de Madrid i dos de Barcelona, que vàrem arribar a la final i van fer el Festival de los Ídolos al Palau dels Esports, ple de gom a gom, no hi cabia ni una agulla. I doncs sí, que ho recordo, a pesar de que nosaltres, aquí a Barcelona, pràcticament no cada cap de setmana, però es pot dir cap de setmana sí, cap de setmana no, fèiem festivals en el Palau dels Esports, que també estaven sempre, i eren matinals, festivals matinals eren, i sempre estaven també absolutament plens de gent, entusiastes de l'època. Sí, sí.
O Carol, Mustangs, continuem.
Surely die. Darling, there will never be 'cause I love you so. Don't ever leave me. Say you'll never go. I will always want you for my sweetheart. No matter what you do. Oh.
Santi Carulla, dels Mustangs. Són pocs els treballs propis, perquè els Mustangs, com ja hem parlat, han anat versionant èxits internacionals d'altres grups. Però el 1970 se la juguen i treuen Reino Prohibido de l'Himalaya.
Sí, sí. Bueno, va ser una miqueta un repte, perquè molta gent ens ho deia, la gent acostumada doncs, a que grups de coetanis nostres doncs, fessin les seves pròpies cançons i d'allò. També, bueno, i per què no en feu vosaltres i tal? Però la veritat és que la companyia i nosaltres mateixos ho vàrem poder-ho comprovar, ens va dir, no fugiu de la línia amb que aneu, que els canvis no són mai beneficiosos. Més que res va ser per al dir, doncs nosaltres també som capaços de fer-ho i també teníem els nostres moments d'inspiració i precisament el Mustang Reino Prohibido de l'Himalaya doncs va ser un exemple, però n'hi ha moltes, el Lluvia de Verano, el Suspira la Niña, Volver a ti, No vendràs, n'hi ha, tenim 10 o 12 temes.
No
però,
lo ves, no lo ves és un tema.
Efectivament, però són complements de en el disco del No lo ves, la important era el 500 milles, era la, sí. la que tirava del disco, diguem, no?
Anem a escoltar No lo ves, dels Mustangs, treball propi d'ells.
Me dice no eres tú, voy buscando porque no eres tú, no te veo porque no eres tú, tú no existes para mí y tu desdén rompe mi pecho y solo sé quererte más y mi mirar te dice ven a mí. Dice ven a mí, no me quieras pero ven a mí, no me mires pero ven a mí, te lo pido por favor. Se ven a mí, no me quieras, pero ven a mí, no me mires, pero ven a mí, te lo pido por favor.
Hem parlat de l'èxit total aquí a Espanya. A nivell internacional, alguna sortida?
Sí, i vàrem fer sortides, que passa que, clar, aquí no vam tindre la repercussió, lògicament, quan te'n vas a fora, sí, però a Amèrica, a Cuba, recordo, bueno, una rebuda sensacional. A Cuba...
A Varadero,
sí, hi havia el Fidel Castro, que el Fidel Castro no deixava cantar en anglès a les emissores, no podia cantar. I, bueno, clar, la solució perfecta per ells eren els Mustang, perquè feien els èxits internacionals amb espanyol. I llavors allà teníem la porta oberta a totes les emissores, inclús a la televisió. Ens van rebre com vamos, a mi em recordava de vegades que he vist amb gravacions l'arribada dels Beatles als Estats Units, doncs em recordava. Wow. I la despedida també, aquell aeropuerto José Martí estava atiborrat però de gent i fans cridant-nos i va ser realment entranyable. Després també per Europa també hem estat a França, hem fet televisió a França, hem estat a Zúric, hem estat... Vull dir, sí, normal, però on teníem realment el nostre assentament bàsic era a l'estat espanyol, a tota la pell de toro, per dir-ho així.
Del mestre Rodrigo, en Aranjuez cuento amor, Mustangs.
Al pasar las horas, oh mi amor, hay un rumor de fuentes de cristal que en el jardín parece hablar en voz baja la rosa. Dulce amor, esas hojas secas sin color que barre el viento son recuerdos de romances de un ayer, huellas de promesas hechas con amor en Aranjuez, entre un hombre y una mujer en un atardecer que siempre se recuerda. Oh, mi amor, mientras dos se quieran con fervor, no dejarán las flores de brotar, ni ha de faltar el mundo paz, ni calor a la tierra. Yo sé bien que hay palabras huecas sin amor que lleva el viento y que nadie las oyó con atención, pero otras palabras suenan, oh mi amor, al corazón como notas de canto nupcial, y así te quiero hablar si en Aranjuez me espera.
D'aquí i de què parlem, amb August López.
Els Mustangs l'any 2000 fan un recopilatori dels 40 anys de història. Jo volia preguntar, a posteriori, després de tota l'etapa Mustang, els Mustangs de Santi Carulla o Santi Carulla i els Mustangs?
No, van ser Santi Carulla i els Mustangs a partir de que els Mustangs ja es van desfer, però al principi sempre havia sigut els Mustangs i res més. Vull dir, lo de Santi Carulla va venir, en realitat, perquè jo vaig gravar una cançó del Festival del Mediterrani, no?, que no permetien les bases del concurs que fossin grups els que defenguessin una cançó. Tenia que ser un artista individual, un cantant o cantanta, però una persona. I llavors, doncs, com que no varen voler perdre l'oportunitat de defensar aquella cançó, que era del Duo Dinàmico, precisament es deia La Verdad, doncs llavors em van posar Santi Carulla defiende la canció, però tothom sabia que érem els Mustangs.
I per últim, una anècdota que segur que molta gent no la sap. El nom de l'estadi del Villarreal és posat per tu, Santi, diguéssim.
Bueno, ens feien cantar. El president del club, amb motiu que van pujar a segona divisió, em va dir un dia que teníem que actuar, que sempre actuàvem en l'estadi, precisament, del Villarreal. I em va dir, diu, en vez de decir amarillo el submarino es, ¿podrías decir amarillo el Villarreal? I jo li vaig dir encantat de la vida, i llavors, bueno, allò s'enfonsava. Amarillo i Villarreal, allò va ser genial. És una altra anècdota més a sumar a la gran quantitat d'anècdotes que al llarg de tots aquests anys hem tingut.
Santi Carulla, un plaer aquí haver compartit amb vosaltres aquí aquest programa d'aquí de què parlem, que avui hem parlat dels Mustangs. Ara ens despidem amb l'última cançó, La Carta, i Jordi Carretero aquí al control del so i tots els botons, August López, el vostre amic, al micròfon, com sempre, i us estimo. Fins ara, i moltes gràcies, Santi.
A tu, adéu-siau, Alfons.
He comprado un billete de avión. Esto sería el viaje en el tren. Lo malo ha pasado.